són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El tancament de la central lletera Gama fa noves passes. L'empresa ha arribat a un acord amb els treballadors afectats a la fàbrica. 5 d'ells han acceptat a ser recol·locats en altres empreses del grup DAM. El representant sindical Jesús Ávila lamenta que finalment només seran reubicats menys de la meitat dels empleats per mort de les males condicions que, diu, s'han oferit.
Realment només hi ha hagut 11 vacants de 14 puestos de feina que tenim a Gama, a Mallorca, i unes condicions que no són, són més paregudes les que teníem, com per exemple qualcuna amb un torn de vespre, modificacions bastant grans de desplaçament fins a lluc, s'ha agafat amb pinces. Sí.
Precisament avui el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, compareix al Parlament per parlar sobre el tancament de la central lletera. Explicarà les gestions que ha fet el govern i les repercussions que té aquest tancament dins el sector primari. És dimarts, dia 24 de març. I avui també destacam una xifra, els 70 milions d'euros que el govern espanyol diu que aportaran a l'economia de les illes, les rebaixes fiscals i les ajudes directes aprovades divendres.
Ho ha explicat la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, en una reunió amb agents socials de les Balears, acompanyada del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. Els empresaris diuen que les mesures estan molt enfocades amb els consumidors i no els tenen en compte. És Ezequiel Orrac, de la patronal del transport de mercaderies de les Balears.
Necesitamos ayudas directas y absolutamente y rápidas, porque realmente el coste del combustible nos está subiendo cada día, como todo el mundo sabe, y realmente llegará un momento en que esto será insoportable y estará en breve, y estamos a punto de empezar la temporada.
Tot això quan el barril Brent de referència a Europa ha davallat aquestes darreres hores uns 10 dòlars i se situa en prop de 100.
Tot pel suggeriment del president dels Estats Units, Donald Trump, d'un possible acostament de posicions amb negociadors de l'Iran.
They want to make a deal. And we are very
diu que les autoritats iranianes l'han telefonat per arribar a un acord. Iran reconeix que hi ha hagut contacte, però nega un diàleg prolífic.
I continuen cridant i cerca la mare declarada culpable d'assassinar la seva filla nounada després de llançar-la a un contenidor Porto Cristo el 2023.
La dona no es va presentar diumenge a l'audiència a la lectura del veredicte. El jurat popular la considera culpable, així com també el seu cunyat, uns fets pels quals la fiscalia demana presó permanent revisable.
I l'home acusat de matar la seva parella sentimental al torrent de Coanegra, Marratxí, el 2023, ha estat condemnat a 13 anys de presó.
La fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord de conformitat pel qual el processat ha reconegut els fets i ha acceptat la pena pactada.
I queden pocs dies ja per la Setmana Santa. Comença la campanya forta del mel.
A la cooperativa de Pollença, on engreixen el mel amb segell de qualitat, manegen previsions de venda de prop de 1.000 exemplars. Unes expectatives de distribució que supera les del darrer any amb un 10% més. Enguany, malgrat l'encariment del combustible i els costos de producció per la crisi del petroli, els preus no s'encariran.
I precisament per veure quin és el preu que paga el consumidor, que en paga el consumidor ara mateix, durant l'informatiu serem en directe al mercat de Pere Grau de Palma. I en els esports, en futbol, setmana llarga pel Reial Mallorca, que haurà de conviure amb el descens durant l'aturada de seleccions i sense els internacionals i els lesionats. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El vermell romandrà a l'infern de la classificació en aquesta setmana sense competició domèstica. Els de Martín de Michelis, que recordant són antepenúltims amb 28 punts, han començat a preparar el pròxim partit de Lliga, que serà el dissabte 4 d'abril contra el Real Madrid a Son Moix, sense els absents convocats en les seves seleccions. Són Morici, Valgen, Samu Costa, Mojica i Jan Virgili en la sub-21, més els futbolistes que encara continuen lesionats. A la Champions femenina, l'Arsenal, en el que juga la mallorquina Mariona Caldentei, rebrà la visita del Chelsea avui quan siguin les 9 del vespre en el partit d'anada dels quarts de final. I en ciclisme, la primera etapa de la Volta a Catalunya, el corredor mallorquí Enric Mar ha creuat la línia de meta en la 30a posició.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada en què tindrem molta més presència de sol que ahir. Sí que tindrem algunes pinzellades de núvols i fins i tot en el cas de Mallorca, a partir del migdia, podrien tenir el creixement d'algun núvol que de forma molt puntual entre el centre i oest d'aquesta illa ens podrien deixar qualque gota, molt poca cosa. En conjunt, brillarà el sol. D'altra banda, quant al vent, aquest ja ha fluixat bastant també respecte d'ahir. A primeres hores bufarà de component nord i ja a partir del cap vespre de component sud. I esperant que les condicions marítimes siguin molt més tranquil·les que l'anterior jornada, tot i que a primeres hores encara podrem veure qualque redol de maror al nord de les illes. I tot això estarà acompanyat per un petit augment de la temperatura màxima, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 19 graus. Ara mateix tenim a Menorca 9 graus a Sant Lluís i 12 a Ciutadella. A Mallorca 5 graus a Lloret, 9 a Dellà i 10 a Vilafranca. I a les Pitiuses 7 graus a Sant Antoni i 8 a Sant Llorenç.
I són temperatures d'ara, són les 7 i 5 en Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Abaussà, Caterina Bany, Toni Escanelles i en Cel López. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, compareix avui al Parlament per parlar sobre el tancament de la central lletera Gama. Explicarà les gestions fetes pel govern i les repercussions dins del sector primari, això després de conèixer que 5 dels 14 treballadors afectats de la fàbrica han acceptat a ser recol·locats en altres empreses del grup DAM. Una reubicació que veuen insuficient, ja que només 11 de les 16 vacants que ha oferit l'empresa són a Mallorca i amb un empitjorament de les condicions.
Això sí, el grup DAM pagarà una indemnització a aquells treballadors que no acceptin la recol·locació. El representant sindical de Gama, Jesús Ávila, lamenta que finalment només seran reubicats 5 empleats, que són menys de la meitat a causa de les males condicions oferides.
Realment només hi ha hagut 11 vacants de 14 puestos de feina que tenim a Gama, a Mallorca, i unes condicions que no són més paregudes les que teníem, com per exemple qualcun amb un torn de vespre, modificacions bastant grans de desplaçament fins a Lluc, s'ha agafat amb pinces, sí.
Diu que l'objectiu principal dels treballadors era evitar el tancament de la fàbrica.
No que estiguessin demanant dos bé, sinó que les coses s'haguessin fet bé des d'un principi, i el resultat de no fer les coses bé ha fet això de tancar la planta.
El conseller Simonet compareix avui al Parlament a petició del PSIP, on ha de retre comptes de les gestions fetes pel govern per mirar d'evitar el tancament i els efectes per al sector ramader.
I el ple d'avui del Parlament també es parlarà sobre possibles mesures anticrisi per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, tot davant les crítiques de l'oposició, perquè consideren que en aquest moment d'incertesa és poc oportú el viatge oficial de la presidenta del govern, Marga Proens, al Carib. L'executiu diu que fan demagògia perquè cada legislatura hi ha aquest tipus de desplaçaments.
Lluís Apestegui, a més, per Mallorca, creu que s'hauria d'haver cancel·lat el viatge a la República Dominicana i a Puerto Rico i que el govern fa tard a implantar les seves pròpies mesures per fer front a la crisi de la guerra amb l'Iran.
Sobretot no s'hi val no fer res perquè tens a la teva líder ballant bachata per les Amèriques i tu el que vols és que ella pugui fer-se la foto anunciant les ajudes a les persones, que ja veurem quines mos plantegen i si estan d'acord.
De fet, el portaveu socialista Iago Negueruela ha demanat al govern que el paquet anticrisi que aprovarà l'executiu autonòmic es consensuï també amb l'oposició.
Ens està en el Caribe. Y es muy difícil de explicar que en una situación de incertidumbre, en una situación de guerra, en una situación de incerteza, se tomen medidas y el gobierno no dé la cara. Proens tendría que estar liderando este primer momento.
Manuela Cañadas, de Vox, no qüestiona el viatge de la presidenta perquè creu que qui ha de prendre les mesures és el govern espanyol.
Para un conflicto ajeno, donde las medidas que se tienen que tomar son por parte del gobierno de nuestra nación, evidentemente ella tiene que seguir con su agenda política.
El Partit Popular ha defensat el viatge de la presidenta. Sebastià Sagreras qualifica l'esquerra de populista i demagoga.
Nosaltres relacionem aquest desespero, aquest infantilisme del Partit Socialista i de més per Mallorca a les seves escasses possibilitats de tenir un bon resultats electorals.
I per cert que en el ple d'avui tampoc hi serà el president del Parlament, Gabriel Lecén, perquè és a Hongria on participarà a una trobada del grup parlamentari Patriotes, que és allà on també forma part Vox dins el Parlament Europeu.
I el govern espanyol xifra en 70 milions d'euros l'impacte que tindran a l'economia de les illes les rebaixes fiscals i ajudes directes aprovades divendres. Ho ha explicat la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, en una reunió amb agents socials de les Balears acompanyada del delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
Sánchez ha explicat que els decrets de l'Estat ja ajuden a pal·liar el sobrecost econòmic que té per als illencs una guerra que ha titllat d'il·legal i injusta. Per això, ha dit, l'Estat reacciona de manera ràpida i es demana quan ho pensa fer el govern de les illes.
Posar en valor aquest paquet del govern d'Espanya, posar en valor la necessitat del diàleg, la necessitat de fer un acompanyament a tots els sectors econòmics i a tota la nostra població, la necessitat de que la comunitat autònoma s'impliqui, perquè encara no s'ha implicat en les solucions i en aquests escuts socials per ciutadans i per les empreses.
Els sindicats també han reclamat al govern que prepari mesures per ajudar els illencs i el seu teixit empresarial i han focalitzat especialment en una, que limiti el preu dels lloguers per posar les coses més fàcils als treballadors. Són Pedro Omà, d'UGT, i Daniel Càmara, de Comissions Obreres.
Coneixent la part del govern central, ara falta la part del govern autonòmic i, com ha dit el company de Comissions, declaració ja de zona tensionada, això només ho pot fer el govern balear.
El govern balear té una responsabilitat en aquest sentit, sobretot en matèria de vivienda. Pues hay una medida que podría haber tomado ya y que creemos que es necesario tomar de forma inmediata, que es el límite de precio, la zona tensionada balear, el límite de precio de vivienda, precisamente para apaciguar de alguna manera el mayor coste que tienen las familias.
A la reunió, més dels sindicats hi han assistit representants de les patronals de petites i mitjanes empreses i la CAEP. Els empresaris han agraït l'agilitat de l'Estat, tot i que consideren que ha estat massa enfocades al consumidor i han fet curt per ells. Amb això han coincidit tant els petits i mitjans transportistes com els grans empresaris del sector. Són Ezequiel Orrac, de la CAEP, i Jeroni Balcaneres, de la PIMEM.
Necesitamos ayudas directas y absolutamente y rápidas, porque realmente el coste del combustible nos está subiendo cada día, como todo el mundo sabe, y realmente llegará un momento en que esto será insoportable y estará en breve, y estamos a punto de empezar la temporada.
Els problemes que creiem que estan destinades molt cap al consumidor final i que aquests sí que se'n donaran compte molt aviat de la diferència a l'hora de posar benzina, a l'hora de pagar les factures energètiques, etc. Però que els sectors econòmics s'han quedat molt oblidats.
I tot això quan el barril Brent de referència a Europa ha davallat aquestes darreres hores uns 10 dòlars, se situa en prop de 100, tot pel suggeriment del president dels Estats Units en el tram d'un possible acostament de posicions amb les negociacions de l'Iran.
Aquí a les Balears, moltes benzineres que la setmana passada venien al dièsel a més de 2 euros, ara el venen per davall d'aquesta barrera psicològica a causa de la bonificació de l'IVA aprovada pel Consell de Ministres. En una entrevista a l'informatiu Vespre, Rafael Mates, president de l'Associació de Benzineres de la PIMEM, explica que depenent de l'empresa, la davallada arriba abans o després.
Depèn de les benzineres d'estocs que tingués, 2, 3, 4, etc. Podem veure que algunes low cost ja han fet el canvi més ràpid perquè elles viuen el dia sense estocs acumulats. En canvi, els benzineres tradicionals que tenim estocs acumulats sempre són més lentos per pujar i també una mica més lentos per baixar. Podem esperar entre 2 i 4 dies.
I què en diuen les associacions de consumidors? El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, avisa que cal anar vius amb possibles males praxis de les benzineres.
Un tope a los precios es lo que evita la especulación. Bajada de impuestos solo maquilla el precio, es maquillaje fiscal. Y los datos son demoledores. De las 9.255 gasolineras que comunicaron cambios de precios el domingo, 2.337 aprovecharon para subir precios.
El Ministeri d'Economia ha advertit que faran un seguiment dia a dia per comprovar que no es cometin abusos.
I mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha exigit a l'Iran que cessi els atacs contra la navegació comercial a l'estret d'Hormuz perquè diu que la situació és crítica pel subministrament d'energies a escala mundial.
We think that it is time to go to the negotiation table and to
A més, ha insistit que és el moment de negociar, això just quan el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ampliat a 5 dies l'ultimàtum a l'Iran perquè reobri el trànsit a l'estret.
El nord-americà ha assegurat que les autoritats iranianes li han telefonat per arribar a un acord.
They called, they want to make a deal.
I ha afegit que ells, que els Estats Units, estan molt disposats a arribar a una entesa que deixi fora les guerres i les armes nuclears. De fet, assegura que en els darrers dies hi ha hagut converses molt productives en Teheran. Les autoritats iranianes reconeixen que hi ha hagut contacte, però neguen que el diàleg sigui prolífic. També n'ha parlat el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. En un vídeo publicat a les xarxes socials ha afirmat que veu possible aconseguir els objectius bèl·lics a través d'un acord amb l'Iran.
Malgrat això, aquesta matinada s'han tornat a produir atacs creuats. La Guàrdia Revolucionària ha atacat Israel i les bases estatunidenques del Golf Pèrsic. També Tel Aviv ha bombardejat el Líban.
Arriba el cicle Dies de Dansa 2026 al Teatre Principal d'Inca. Els dies 27 i 28 de març, dansa en viu, videodansa i processos de creació amb propostes com La Visita, Les Saisons de la Dans, Avoid Setting 0.2 i Rally Grappa. Dues jornades per descobrir nous llenguatges del moviment i compartir-los amb els artistes. Entrades ja a la venda. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Continua sense èxit la recerca de la mare declarada culpable d'assassinar la seva filla nounada després de llançar-la a un contenidor Porto Cristo.
Així és, la dona no es va presentar finalment diumenge a l'audiència a la lectura del veredicte. El jurat popular considera culpable Yolanda López, com també el seu cunyat Gustavo Petrel. Un fet que es remunta en l'any 2023, quan el fet la fiscalia demanava aleshores presó permanent revisable. El veredicte també considera culpable la germana de l'acusada, per a qui la Fiscalia demana un any de presó i una multa també econòmica. Ara serà la presidenta del tribunal qui haurà de dictar sentència els pròxims dies.
I condemnat a 13 anys de presó, l'home acusat de matar la seva parella sentimental al torrent de Coana Gramarratxí el mes de desembre del 2024.
La Fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord de conformitat pel qual el processat ha reconegut el fet i ha acceptat la pena pactada. A priori, la Fiscalia demanava per ell 15 anys de presó com a suposat autor d'un delicte d'homicidi. L'acusació particular, 25 anys, en entendre que els fets eren constitutius d'un delicte d'assassinat. Al final, el Ministeri Públic ha acceptat aquesta darrera modificació perquè ha considerat que l'acusat va copejar la víctima de 34 anys amb una pedra al cap sense que pogués defensar-se.
I la Policia Nacional investiga l'explosió en un iot que ha deixat dos treballadors ferits greus. Ha passat al camí de Sescullera al Port de Palma.
La hipòtesi principal és que la deflagració hauria corregut en entrar en contacte amb un líquid inflamable amb la flama d'un bufador. Dos ferits han estat traslladats, un a l'Hospital de Son Espases i l'altre a la Clínica Joaneda, amb politraumatismes greus i cremades múltiples.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I destacam ara una data, el pròxim 9 d'abril. És la data en la qual el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes es reuniran per parlar de la vaga de metges que ha obligat a ajornar milers de consultes arreu del país.
Abans, però, aquest divendres se celebra el ple ordinari del Consell Interterritorial en el qual Sanitat informarà de l'avantprojecte de llei de pacients i de l'avantprojecte de llei de gestió pública del Sistema Nacional de Salut, dues normes amb les quals el govern vol reforçar el paper de les associacions de pacients en la presa de decisions sanitàries i blindar la transparència del Sistema Nacional de Salut.
Mentrestant, a Maó hi ha una situació crítica a la presó per la manca de funcionaris. A hores d'ara, el 17% de la plantilla està de baixa i un 30% ha demanat el trasllat a altres centres de la península. Exalt Camarasa.
Tenint en compte els 5 funcionaris que s'incorporen per pràctiques, la presó quedarà amb 24 places vacants, en espera de veure quantes n'ocupen els que acaben d'aprovar oposicions i els envien a l'illa com a primera destinació. La rotació de personal és habitual al centre de Menorca. Enguany, però, la particularitat és que marxen també funcionaris amb experiència i això dificultarà el traspàs d'informació als nouvinguts. Rubén Alonso és el portaveu del sindicat ACAIP UGT, el majoritari a institucions penitenciàries.
És curiós que la mayor parte de veteranos, de gente que lleva en el centro tiempo, en este concurso se va a ir. Es decir, la experiencia ya está desapareciendo del centro. Hay puestos que necesitan de conocimiento y no va a haber ese traspase, ese que se quede alguien para assessorar i formar correctamente a la gente nueva que venga.
Tant les baixes com la marxa de treballadors és conseqüència, assegura Alonso, de les males condicions laborals i l'elevat cost de vida a Menorca. No se'ls permet el teletreball, com en d'altres centres, i el plus d'insularitat no deixa de ser, hores d'ara, encara una promesa. El sindicat adverteix que, si no milloren les condicions, tornaran les mobilitzacions.
I el curs de capacitació de policies locals que ha posat en marxa l'Escola Balear d'Administració Pública, l'EBA, permetrà que 36 nous agents patrullin els carrers dels municipis d'Eivissa aquesta temporada turística. Enric Fernández.
El cos que serà més reforçat serà el de la capital, Vila, amb 11 nous policies municipals que deixaran cobertes 141 de les 150 places que conformen el màxim de plantilla. Rafael Triguero, l'alcalde d'Eivissa, confia poder assolir les 150 places cobertes entre 2027 i 2028.
Nosaltres vam dir, només entrant en aquest mandat, que la plantilla policial local tenia que arribar en les 150 policies, i aquesta és la feina que estan fent per arribar en aquesta xifra, quanta més millor.
Més de 650 policies locals nous seran formats aquesta legislatura a tot Balears. Dels 36 nous d'Eivissa, n'hi haurà 5 destinats a Santa Eulària, 9 a Sant Antoni i 7 a Sant Josep. El director general d'Emergències i Interior, Pablo Garriz, explica en què consisteix el curs de capacitació.
850 hores de contenidos donde se da legislación, técnica policial, tiro, pedagogía, psicología, cuestiones vinculadas con la convivencia, todas aquellas herramientas que en un momento determinado un policía local necesita para hacer su trabajo. Nosotros tenemos la obligación de que salgan con las habilidades que le capaciten para el desempeño de su puesto en el minuto uno.
La quarta promoció de la legislatura segueix permetent unificar els processos selectius. El govern facilita així la incorporació de policies al carrer. De fet, 31 dels 36 estudiants del curs a Eivissa ja tenen plaça a algun municipi quan acabin la formació.
I vos per la mare d'educació. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears considera que l'STI està legitimat per impugnar el pla pilot de lliure elecció de llengua de la Conselleria. Per això el sindicat confirma que mantindrà la seva lluita judicial contra aquest programa.
L'alt tribunal entén, Anna, que l'STI està legitimitat per en el procés perquè representa, diuen, els interessos dels seus afiliats. Els magistrats argumenten que els docents participen en aquest pla pilot de llengua en la mesura que formen part dels claustres de professorat i ha tombat així la delegació de la Conselleria d'Educació que argumentava que el sindicat no tindria legitimitat en el procés. El secretari general de Normalització Lingüística de l'STEI, Carles Cabrera, es mostra satisfet amb la interlocutòria i espera que, com va passar amb el TIL, puguin tombar finalment el pla pilot de llengua per la via judicial.
I constatam una vegada més això, que l'STEI, com a sindicat majoritari, sap de què parla, I per part del govern hi ha una sèrie de persones incompetents al capdavant que no volien que nosaltres poguéssim anar endavant quan era obvi que sí, la justícia mos ha donat la raó, per tant, no pot ser més positiva la valoració.
L'STEI reclama que els domers que es dediquen al pla pilot es destinin a resoldre els problemes reals, diuen, del sistema educatiu.
També les entitats que formen part de la xarxa educativa per la llengua s'han reunit per preparar mobilitzacions de rebuig a les darreres mesures en contra del català pactades entre el Partit Popular i Vox. Entre elles, l'exempció del català per les places de docent de molt difícil cobertura. És la vicepresidenta de l'Obra Cultural Balear, Lena Serra.
La primera cosa que podem intentar fer és sensibilitzar la societat perquè no n'és conscient, a mobilitzar claustres de professors.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que les places afectades per aquesta rebaixa són poques. En concret, ha dit que l'any passat en varen ser 25 a totes les illes. El conseller ha concretat que es tracta d'unes places que no es cobreixen a través de les oposicions perquè un any enrere l'altre ningú s'ha presentat.
Són tribunals, la gran majoria afecten a Menorca, per exemple, perruqueria. Menorca, no hi ha ningú que se presenti per professor de perruqueria o professora. En aquest moment ja fa més de 2 anys que queden deserts. No poden cobrir les places estables a Menorca.
I encara parlant d'educació, 14.500 alumnes de formació professional de les illes fan pràctiques empreses. Aquest curs escolar és la xifra més elevada d'alumnat en pràctiques d'FP fins ara i es deu a l'entrada en vigor de l'actual llei que regula aquesta formació des del passat curs escolar. Aquest alumnat s'està formant en algun dels 112 cicles formatius que s'imparteixen en els 83 centres públics i de 9 concertats que hi ha a l'arxipèlag. Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Toni Vera, ha reconegut que hi ha algunes dificultats per trobar empreses on l'alumnat pugui fer pràctiques, sobretot a les Pitiüses i Menorca. És per això que Educació ha obert una línia d'ajudes per als alumnes que no poden fer pràctiques a la seva illa i s'han de desplaçar, per exemple, a Mallorca. La conselleria s'ha trobat algunes dificultats per absorbir tot l'alumnat de l'especialitat de tècnic d'emergències sanitàries que han de fer pràctiques a l'illa de Mallorca.
I que tenim un sector productiu d'empreses més de mitjana i petita empresa, a on costa molt més poder, diguéssim, arribar que si són grans empreses, com hi ha altres comunitats autònomes que tenen grans empreses, a on poden col·locar molt millor o volen incorporar molt millor l'alumnat. Aquí és una feina que, per ventura, costa un poc més.
Una de les empreses on l'alumnat de formació professional pot fer pràctiques és l'UM Magnètic, el polígon de Can Valero, a Palma. El seu gerent, Manuel de los Santos, explica que la seva empresa està molt especialitzada en el món de la instal·lació i la domòtica i diu que a vegades es troben dificultats per trobar personal.
No resulta sencillo encontrar profesionales cualificados en nuestro sector en concreto y creo que en más sectores. Entonces apostamos por la formación y porque, bueno, las personas que con nosotros hacen las prácticas y se forman, pues que tengan la opción de continuar en LUM. Pues por esto que te digo, creo que es muy importante formar técnicos pues de aquí, de la isla.
Un dels alumnes que fa pràctiques a l'UM Magnètic és Jaume Font. En aquest moment es forma en el cicle informàtic de desenvolupament d'aplicacions web. Assenyala que les pràctiques són enriquidores i espera poder quedar-se a l'empresa a treballar.
Des del primer moment m'han estat explicant diferents parts i donant idees i maneres d'integrar aquí el coneixement que jo ja tinc de CFP. Per exemple, he estat aprenent sobre domòtica, ja que no tenia un coneixement bastant alt.
La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou servei de convenis en les empreses per facilitar la formació de l'alumnat a l'empresa privada.
Passen uns minuts de les 7:26, faim ara un cop d'ull a la premsa, començant, Toni, per l'editat aquí a les Illes, que avui parla de política, però també destaca la plana social.
Efectivament, moltes qüestions que afecten sobretot a la gent, als barris. Això darrer ho fa, per exemple, el Diari de Mallorca, que obre la fotografia dels propietaris del Bar Plata, que cerquen relleu per deixar un negoci que du, atenció, 70 anys a les seves esquenes. També diu, en titulars, que l'escut del govern central per la guerra reportarà per les Illes Balears 70 milions. N'hem parlat també en aquest informatiu, un anunci fet per Rosario Sánchez. En canvi, última hora, més oficialista, podrien dir, obre amb una fotografia també de caire oficial, de despatx, de Marga Provenç a Puerto Rico. Diu que el viatge ha servit per estrenyar llaços. I diu també en lletres que Brussel·les s'oposa al veto a les noves places turístiques en pisos. Un tema que trobarem a altres diaris. Ara tot d'una hi arribam. En canvi, dels digitals, Mallorca Diario obre amb un ferit per una explosió al Moll Vell, una explosió que va ser ahir al matí, en parlaren també al llarg dels informatius d'aquesta casa. OK Baleares, per la seva banda, un altre dels digitals, diu que Montuïri canvia, diu, el seu calendari el dia del pare per la fi del Ramadam, mentre l'Ara Balears passa més pena pel català, ja que diu que 900 sanitaris ja fan feina a les Illes sense haver acreditat la seva titulació en aquest idioma. El tema gros, en tot cas, l'Ara Balears, que trobem, i a més en fotografia inclosa, és per Rosa Blanca i la Cau, dues marques, dos productes emblemàtics, podrien dir, mallorquins, diuen, però que es fabricaran a Barcelona, que es fabricaran a fora de Mallorca. Pel que fa al Menorca, anant ja amb els diaris en paper editats a les altres illes, com el Periódico d'Eivissa, també obren amb aquest rebuig europeu el veto als pisos turístics. El mateix tema, són tots de la mateixa matriu, del Grup Serra, per tant, utilitzen tot tres aquest mateix titular, un titular que podrien dir que afecta a tot les illes, especialment, però el Diari d'Eivissa, per la seva banda, que és el darrer en paper que ens queda per comentar, i hi trobem un tema més social, com dèiem, diu que la processó del Sant Enterrament, saben que duen dies dient que no es podran fer per culpa d'unes obres, i diuen que en principi manté el seu recorregut per dalt Vila, però o un tram no hi podrà haver públic.
I la premsa estatal descansa de tanta guerra i es fixa avui en la política italiana perquè la primera ministra Giorgia Meloni va patir el primer daltabaix a les urnes.
És així i se'n fa ressò tota la premsa, amb fotografia inclosa de fet. El manco ho trobam així a El País, que de fet ho veu com un signe de baixada de l'extrema dreta a nivell europeu. En tot cas, va perdre un referèndum sobre una reforma que havia de fer a la magistratura. No és que perdés un procés electoral, unes eleccions en si. Per cert, un titular també diu que el retard, l'ultimàtum, l'endarreriment en l'ultimàtum de Donald Trump a l'Iran, dona una treva als mercats. Utilitza aquesta terminologia El País. Parla de els calma als mercats, El Mundo. Però en gros parla també de les eleccions, però en aquest cas unes altres, Andalusia, perquè Juanma Moreno les ha convocat i diu que força Sánchez de cercar un relleu per Maria Jesús Montero, que serà la candidata socialista en aquesta comunitat autònoma. ABC segueix amb la investigació de l'accident d'Adamuz, en fil directe a la DIF, aporta noves proves de travesses que estaven fetes malbé abans i després de l'accident, mentre La Vanguardia obre també la derrota electoral de Meloni, a baix diu que Trump sembra el caos a les borses.
I hem arribat a les 7:30. Repassam els principals titulars del tancament de la central lletera Gama. Fa noves passes. L'empresa ha arribat a un acord amb els treballadors afectats de la fàbrica. 5 d'ells han acceptat ser recol·locats en altres empreses del grup DAM.
El representant sindical, Jesús Ávila, lamenta que finalment només seran reubicats menys de la meitat dels empleats per mort de les males condicions que s'han oferit.
Realment només hi ha hagut 11 vacants de 14 puestos de feina que tenim a Gama, a Mallorca, i unes condicions que no són més paregudes les que teníem, com per exemple qualcuna amb un torn de vespre, modificacions bastant grans de desplaçament fins a Lluc, s'ha agafat amb pinces, sí.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonat, compareix al Parlament avui per parlar sobre el tancament de la central lletera, explicarà les gestions fetes pel govern i les repercussions dins el sector primari. En parlarem també a les 8:30 amb el secretari general d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordinas.
I avui també destacam una xifra, els 70 milions d'euros que el govern espanyol diu que aportaran a l'economia de les illes les rebaixes fiscals i les ajudes directes aprovades divendres.
Els empresaris diuen que les mesures estan molt enfocades amb els consumidors i no tenen en compte els empresaris. És Ezequiel Orrac, de la patronal del transport de mercaderies de les Balears.
Necesitamos ayudas directas y absolutamente y rápidas, porque realmente el coste del combustible nos está subiendo cada día, como todo el mundo sabe, y realmente llegará un momento en que esto será insoportable y estará en breve, y estamos a punto de empezar la temporada.
Tot això quan el barril de petroli Brent, de referència a Europa, ha davallat aquestes darreres hores uns 10 dòlars i se situa en prop de 100.
Ha estat després del suggeriment del president dels Estats Units, Donald Trump, d'un possible acostament de relacions de les negociadors amb l'Iran.
They call, they want to make a deal.
Trump assegura que les autoritats iranianes l'han telefonat per arribar a un acord. L'Iran el contradiu, reconeix que hi ha hagut contacte, però neguen un diàleg prolífic.
I continua en crida i cerca la mare declarada culpable d'assassinar la seva filla nounada després de llançar-la a un contenidor a Porto Cristo el 2023.
La dona no es va presentar diumenge a l'audiència a la lectura del veredicte. El jurat popular la considera culpable, així com també el seu cunyat, uns fets pels quals la fiscalia demana presó permanent revisable.
I l'home acusat de matar la seva parella sentimental al Torrent de Coenegra Marratxí el 2024 està condemnat a 13 anys de presó.
La fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord de conformitat pel qual el processat ha reconegut els fets i ha acceptat la pena pactada.
I queden pocs dies per la Setmana Santa i comença la campanya forta del mel.
A la cooperativa de Pollença, el president Martí Solivelles preveu vendre prop de 1.000 exemplars. Enguany, malgrat l'encariment del combustible i dels costos de producció per la crisi del petroli, els preus no s'encariran.
La de la guerra que ara ens ha vingut per desgràcia, ens ha vingut un poc de, que no esperàvem i clar, tampoc, jo crec que hem de ser capaços de poder aguantar una mica un poc els cops i L'any passat teníem la canada 120 euros com enguany se repeteix els mateixos preus.
D'aquí uns minuts hi posarem xifres, serem en directe al mercat de Pere Grau per veure a quin preu va el quilo de mel.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, encetam una jornada que ens vendrà marcada per al sol, acompanyat, això sí, per algunes pinzellades de núvols. Ara bé, en el cas concret de Mallorca, a partir del migdia apareixeran alguns núvols de desenvolupament que, de forma molt puntual entre el centre i el ponent d'aquesta illa, ens podrien deixar qualque petit arruixat. A la resta del territori no esperam pluges. D'altra banda, el vent bufarà fluix, a primeres hores ho farà de tramuntana i ja a partir del capvespre començarà a bufar de migjorn. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les en conjunt, tot i que a punts del nord de les illes encara podrem arribar a veure qualque radal de maror. I tot això estarà acompanyat per una petita pujada de la temperatura, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 19 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 7 graus a l'Aro, 8 a Alcúdia i 9 a Manacor. A les Pitiuses, 9 graus a Sant Rafel i 10 a Sant Miquel. I a Menorca, 10 graus a Maó i 12 a Cala Morell.
Informatiu Matí. Esports.
I hem arribat a les 7:35, encetam els esports i parlam avui de futbol. El tècnic del Real Mallorca, Martín de Michelis, ja prepara el partit de dia 4 d'abril contra el Real Madrid, però amb el hàndicap de no poder comptar aquesta setmana amb els internacionals. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El vermell romandran a la zona més baixa de la classificació en aquesta setmana sense competició domèstica. Els de Michelis, que recordant són antepenúltims amb 28 punts, ja han començat a preparar el partit contra el Real Madrid a Som Moix. El tècnic argentí ha programat una setmana en 5 sessions de feina, de dilluns a divendres i en dissabte i diumenge com a dia de descans. Per tant, avui de matí a Som Bibiloni realitzaran el segon entrenament de la setmana i en 15 minuts d'accés per al mitjà de comunicació. Tot i així, el tècnic no podrà comptar aquests dies amb els jugadors convocats en les seves respectives seleccions. Muriqi en Kosovo, Valgent en Eslovàquia, Samu Costa en Portugal, Johan Mojica en Colòmbia i Jan Virgili en la selecció espanyola sub-21. Aquesta vegada no ha estat convocat Omar Mascarell. El migcampista tinerfeny no ha estat citat pels partits amistosos que Guinea Equatorial disputarà contra Kirguistan i Madagascar. Crida l'atenció l'enfrontament de dijous entre l'Oban Martin Balien i el kosovar Vedan Muriqi, que s'enfrontaran en el primer partit de play-off de repesca per al Mundial. I continuem en la primera divisió perquè els nervis comencen a fer-se insuportables amb els equips de la part baixa de la classificació. El Sevilla, un dels rivals directes del Mallorca, ha destituït el seu entrenador Matías Almeida. El conjunt andalús va consumar dissabte contra el València una nova derrota a la Lliga i a la roda de premsa posterior el tècnic argentí va parlar ja sobre la possibilitat de que el club el destituís.
Partido muy malo de parte nuestra y el responsable de esto soy yo. Es así. Temer no temo, y está dentro de las posibilidades. Y si es necesario hacerlo para que esto mejore, saben que ya lo saben todo eso. No doy muchas vueltas.
Almeida ha deixat el Sevilla 16 a la classificació en 31 punts, 3 més que el Mallorca, i precisament entre els candidats per substituir-lo apareix el nom del ex-tècnic del Mallorca, Luis García Plaza. I per cert, el Real Madrid ha recorregut l'expulsió de Fede Valverde, que diumenge passat en el partit contra l'Atlètic Madrid, ja que la consideren injusta. El comitè de competició podria sancionar el madridista en 2 partits i, per tant, no podria jugar a Son Moix contra el Mallorca. I un altre punt, perquè la Liga ja ha fet oficial l'horari del Clàssic, corresponent a la jornada 35. Barça i Real Madrid s'enfrontaran el diumenge 10 de maig a les 9 del vespre. I la selecció espanyola absoluta realitzarà avui matí a Las Rozas el primer entrenament d'aquesta darrera concentració a banda del Mundial. El de Luis de la Fuente disputaran 2 partits amistosos contra Sèrbia. Jugarà el divendres 27 a les 9 del vespre a l'estadi de la Ceràmica de Villarreal i dimarts a la mateixa hora s'enfrontaran a Egipte. Escoltant les paraules de Barrenechea, jugador de la Real Societat que podrà estrenar-se a la selecció.
La verdad que muy feliz de estar aquí, es un orgullo, un regalo muy grande y con ganas de ver qué tal va la semana.
Per la seva banda, la sub-21 de Jan Virgili continua el seu camí a la fase de classificació de l'Europeu. Divendres a les 4 al capvespre, l'Àrnaca jugarà contra Xipre la 6a jornada d'aquesta ronda i dimarts 31 a Madrid s'enfrontarà a Kosovo. El combinat espanyol sub-21 és primera de grup amb ple de victòries, només 2 gols en contra i de 7 a favor, precisament 2 d'ells obra del mallorquinista Jan Virgili. I d'altra banda, la primera federació, la irregularitat de l'Audi Eivissa fa que l'equip s'allunyi cada vegada més de l'exposició del play-off d'ascens. Ara mateix, Dani Manau, quines són les sensacions?
Les sensacions no són bones. En 2 diumenges, els Blau Cel han passat de la il·lusió d'establir-se a la zona noble a la incertesa del descens. Miguel Álvarez és l'entrenador de l'Audi Eivissa.
Creo que habíamos conseguido algo hace 2 semanas muy bueno, que el equipo hacía cosas muy bien, que estábamos en una situación privilegiada y ahora en 2 semanas se nos ha ido todo al traste.
La desfeta a casa amb el Marbella de l'anterior jornada va semblar un accident i caure aquest diumenge a Elda, el millor equip del grup al seu estadi, era dins del guió. Però la golejada encaixada ahir toca molt els ànims de l'equip de Miguel Álvarez. Ara el play-off s'allunya a 6 punts i el que és pitjor, el descens amenaça només 4 punts més avall. És de nou Miguel Álvarez.
Creo que hay que mirarnos nosotros, más que la clasificación, mirarnos todos, de cada día ser un equipo más potente y a ver dónde nos llega eso, ¿no? Pero yo no creo que haya mirar ni arriba ni abajo, pero sí que el equipo tenemos que ser más fuerte.
L'únic remei per dissipar dubtes és vèncer diumenge l'Alcorcón, un equip que només ha perdut un dels darrers 13 partits de Lliga.
I més futbol, perquè avui comencen els quarts de final de la Champions femenina. L'Arsenal, equip on juga la mallorquina Mariona Caldentey, rebrà la visita del Chelsea quan siguin les 9 del vespre en el que serà el partit d'anada d'aquesta eliminatòria. I demà serà el torn del clàssic. El Barça, les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro s'enfrontaran al Real Madrid a l'estadi Alfredo Di Stéfano en aquest quart de final de la Champions. I acabam en ciclisme. La primera etapa de la Volta a Catalunya, el corredor tenenc Enric Mas ha creuat la línia de meta en la 30a posició. Aquesta primera cursa de 172 quilòmetres ha tingut la sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. La victòria d'aquesta primera etapa ha estat per al francès Dorian Gordon, després d'una dura batalla en Renko Evenepoel.
Gràcies, Toni. Són ara les 7:41 minuts. Continuem a l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Queden pocs dies per la Setmana Santa i comença la campanya forta del MEA. La cooperativa de Pollença, a Mallorca, on engreixen MEA amb segell de qualitat, manejant previsions de venda fins als dies abans de Pasqua de prop de 1.000 exemplars. Unes expectatives de distribució que superen les del darrer any amb un 10% més enguany, malgrat l'encariment del combustible i els costos de producció per la crisi del petroli, els preus no s'encariran.
De fet, el preu de venda de l'animal de 120 euros es manté igual respecte de la campanya anterior. Ara bé, heu de pensar que el preu final, el que trobareu als mercats, serà més cap als costos de distribució. Martí Solivelles és el president de la cooperativa pagesa de Pollença.
Molt bons són els mateixos preus de l'any passat, perquè, clar, lo de la guerra que ara mos ha vingut per desgràcia, no, mos ha vingut un poc de... que no esperàvem i clar, tampoc, jo crec que hem de ser capaços de poder aguantar una mica, un poc els cops, i l'any passat teníem la canada 120 euros com enguany se repeteix els mateixos preus.
Els exemplars que surtin de la cooperativa Pollencina es distribueixen als escorxadors de Palma i de Felanitx. Heu de pensar que la carn de me és la que més sovinteja en la cuina tradicional de Pasqua, en panades, en frits, en rostits. Solivelles preveu una bona campanya perquè els forns, restaurants i les famílies aposten pel me local amb segell.
Tornem a anar a la panada de me, que havia caigut un poc en desús. Ara, en aquell moment, hi havia panades de tot i de quasi de mai no se'n parlava. Ara se torna a parlar molt de la panada de mai. És una cosa bona. I crec que la gent, de cada vegada, confia més en el producte de proximitat i en el producte local.
El control de la llengua blava, les vacunacions massives, també ha ajudat a contenir pràcticament els ramats sencers. Una situació, per tant, ben diferent a la de l'any passat, quan va morir, recordem-ho, centenars d'ovelles, que no s'han tornat a reposar.
I justament sortim ara a l'exterior per conèixer com es ven i quines són les tendències dels consumidors de mà. Anem en directe fins al mercat de Pere Grau, a Palma. Allà hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
Bon dia, així ja som al mercat de Pere Grau i hem arribat fa uns minuts i hem pogut veure com a poc s'han anat obrint aquestes parades, aquestes carnisseries en concret, que és allà on som ara al passadís, on se concentren les parades on es venen carn i també on es ven la carn de mel, la carn de xot, que ara que s'acosta Setmana Santa, com ja sabeu, és una de les carns més demandades, però per parlar-ne d'això ens acompanya Paquita Bonnin, sastre de carnisseria Bonnin i també presidenta del Mercat de Pere Grau. Paquita, bon dia. Fa uns minuts a l'informatiu parlàvem que més o manco s'ha estabilitzat el preu del mel, el preu del xot. No sé si ens podríeu explicar una mica a quant va, si vosaltres també heu notat que s'hagi estabilitzat i si l'encariment del combustible arrel de la guerra a l'Orient Mitjà també ha pogut influir en el preu final.
Bueno, de moment no ha pujat, que això ja és molt, i crec que en les mesures, que no són com toca, però bueno, hi ha alguna de mesures de part del govern central, crec que ens ajudarà al manco a estabilitzar un poc o que no pugi molt. ¿Vale? Lo que passa és que, com vos diria jo, la gent tenia por de comprar. La gent normalment per a Pasqua i per Nadal és molt previsora i compra i congela, i hi ha gent que fa les panades i els congela fetes. Això en guany ho hem vist molt poc. Jo penso que hi havia una por, un passar pena de i què passarà, i què passarà, i què no passarà, i la gent ha estat molta por.
Per tant, enguany sí que s'ha vist un canvi de tendència, no?, amb el comportament dels consumidors, però així tot per aquests dies, per aquest cap de setmana sobretot, o per cap de setmana que ve, sí que ja han fet comandes. Quina previsió teniu?
Bueno, la previsió és bona. Les comandes ja han començat avui. La gent avui, per mentida, però i hora baixa, ja van fer un munt de comandes. I la gent va a poc a poc, i bueno, jo crec que arribarem a lo mateix que els altres anys, malament hi hagi aquesta por de banda dels consumidors, i bueno, i que això s'aguanti el porc, que puguem aguantar els preus, pues això és molt important, perquè si tu has de fer panades en xot, pues a xot ha d'estar a més o manco un preu que pugui ser adquisitiu per la gent.
Perquè ara parlàvem de mel, d'aquestes panades de mel, però també s'utilitza per altres receptes, no?, per aquesta Setmana Santa. Si parlam de Setmana Santa, què és el que més demana a la gent? Quines són les peces que més surten? Una mica quina radiografia em poden fer del que vos demanen i el que vos demanaran ara aquests pròxims dies?
Bueno, penseu que el rei de Pasqua és el xot. Cuixes per poder fer panades, braços per poder fer nesfon, costelletes per poder fer torrades. Tot això és el més important dels mallorquins a l'hora de fer Setmana Santa. Hi ha molta gent que també, perquè penseu que el gust de xot no agrada a tothom, i també se fa moltes panades de pollastre, de cap magre, aquesta xueta, aquest saïm. Per Pasqua els mallorquins som els reis de xot.
Moltes gràcies, senyora Bonnin. Moltes gràcies per haver-nos atès en aquesta entrevista, i ja heu pogut sentir que ara ens explicava que el xot és el rei per aquesta Setmana Santa, i també esperem que, com bé dèieu, no pugin aquests preus i els mallorquins puguin gaudir d'aquesta gastronomia tan pròpia de les festes de Setmana Santa.
Gràcies, Cristina, per aquest directe des del mercat de Pere Grau de Palma, just a les portes gairebé de les festes de Setmana Santa. Són ara les 7:48. I canviem ara d'assumpte, vos explicam que la meitat dels professors de l'estat espanyol han patit agressions, tant físiques com verbals, el darrer any, i la majoria se senten desprotegits. Així ho posa de manifest l'enquesta presentada pel sindicat CESIF. Aquell col·lectiu es considera mal pagat i denuncia una sobrecàrrega de feina per una burocràcia de cada vegada més excessiva.
No, de vegades que la meitat dels mestres hagi patit alguna agressió és la dada més alarmant, segons els sindicats. D'aquestes vexacions, el 53% han estat verbals, l'11% són físiques i el 18% per conflictes amb les famílies. Per primera vegada, per tant, l'enquesta recull la violència digital que afecta el 5% del professorat i que ha rebut amenaces a través de les xarxes socials. En aquest escenari, gairebé tots els docents creuen que els protocols no serveixen i asseguren que se senten desprotegits. Pel que fa a la qualitat de la feina, la secretària de Política Educativa del CESIF, Isabel Madruga, explica que 9 de cada 10 denuncien un excés de burocràcia que els carrega, diuen, massa. Un altre 90% creuen que no cobren prou en aquest cas, i un 7 de cada 70 opinen que no són reconeguts per la societat.
Este es el día a día del profesorado. Burocracia asfixiante, ratios elevadas, pocos recursos para atender a la diversidad y retribuciones no acordes con lo que consideran que debieran ser. El profesorado lanza una alerta unánime. Sin autoridad, sin respaldo y con violencia creciente, la educación está en riesgo.
Per tant, el col·lectiu reclama que es redueixin les ràtios i que es reforci el suport a la diversitat. També tenir un més suport per part dels pares, de les famílies. De fet, només un de cada 5 mestres creu que el té. Així ho ha destacat el president del sector nacional d'educació del CESIF, Mario Gutiérrez.
Profesores que no pueden dar sus clases porque están continuamente siendo interrumpidos por los alumnos sin autoridad para poder ejercer la profesión y la cuestión pedagógica. Y sin apoyos suficientes para atender a la diversidad en los centros cada vez más complicados porque la sociedad está cambiando.
De fet, confirma que les dades han empitjorat respecte de l'enquesta de l'any passat i que la situació de l'educació pública és greu.
I arran del cas del mestre condemnat per assetjament a un alumne a Mallorca, el Partit Popular demanarà avui el suport del Parlament per impedir que persones condemnades per assetjament a menors puguin exercir com a docents o treballar amb infants.
Ho farà perquè la cambra prengui en consideració la modificació de la Llei de Protecció de la Infància i tapar el que consideren una llacuna legal en la normativa estatal. Asseguren que aquesta situació ja ha provocat casos recents a les Illes, com per exemple el de l'escola de Son Sardina a l'inici del curs. Segons la popular Marga Duran, l'actual legislació pot permetre que, tot i que hi hagi una condemna, no comporti una inhabilitació per exercir, fet que deixa l'administració dels centres educatius sense marge d'actuació.
Hauria de ser aprovat per unanimitat. Crec que és un missatge que donaríem a la ciutadania de les Illes Balears molt alt, molt contundent, que davant d'aquestes mesures de protecció a la infància, cada un de nosaltres deixem als nostres costats els nostres interessos polítics.
La proposta vol reforçar la protecció dels menors i respon, diuen, a una demanda de la comunitat educativa.
I el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha convocat eleccions autonòmiques pel pròxim diumenge, dia 17 de maig.
S'esgota pràcticament la legislatura després dels últims comicis celebrats el 19 de juny de 2022. En una compareixença extraordinària, Moreno ha assegurat que aquest avançament electoral és important si es té en compte que es viu en un context econòmic advers a causa del conflicte a l'Orient Mitjà.
Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación.
María Jesús Montero dimitirà com a vicepresidenta del Govern Central i ministra d'Hisenda en els pròxims dies per centrar-se precisament en la candidatura per la presidència de la Junta d'Andalusia. En una entrevista a la cadena SER ha assegurat que les eleccions seran un referèndum sobre el sistema sanitari.
yo creo que le ha hecho que se piense que la situación vaya peor y que por tanto prefiere convocar las elecciones ya, sabiendo además que las encuestas le están dando un repunte del Partido Socialista. Por tanto, táctica electoral puramente, pero yo tengo el convencimiento claro de que los andaluces saben perfectamente que estas elecciones se nos va la vida.
I el Partit Popular presentarà una querella contra Tezanos per un possible delicte electoral en les enquestes del CIS.
Els populars creuen que les enquestes del CIS fallen de manera deliberada per manipular la voluntat dels electors. Segons la seva opinió, el CIS s'ha convertit en un instrument per a la mobilització de l'electorat d'esquerres i en un instrument de propaganda. Cuca Gamarra és la vicepresidenta de Regeneració Institucional.
I quan una institució pública s'utilitza per a beneficiar electoralment a un partit, estamos ante algo que trasciende el ámbito político.
I encara de la política, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha animat els ministres de la formació a continuar batallant dins l'executiu espanyol.
Els 5 ministres i líders de tots els partits de coalició parlamentària s'han reunit aquest mateix dilluns i cerquen distanciar-se del PSOE.
Los derechos se ganan peleando. El gobierno de España ya hizo lo que tenía que hacer. Esta norma entró en vigor, es de la ciudadanía hoy. Ahora, obviamente, hay que movilizar, como sea menester, a todo el mundo. Aquí es donde se resuelven las próximas elecciones. Aquí y en el bienestar social.
I de la crònica internacional, s'han deixat anar 66 les persones mortes i 70 les ferides en l'accident aeri a Colòmbia.
El comandant general de les forces militars, Hugo Alejandro López Barrero, explica que les víctimes mortals estan en procés d'identificació.
6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 integrantes del Ejército Nacional y 2 integrantes de la Policía Nacional. Al momento están pendientes 4 de nuestros militares por ubicar.
Recordem que aquest dilluns un avió de la Força Aèria Colombiana amb 128 persones a bord s'ha estavellat al sud del país, pot després d'enlairar-se. Les causes del sinistre s'estan investigant. Diversos equips militars i d'emergències treballen en aquesta zona de l'accident i s'han activat protocols d'atenció i d'assistència per als afectats.
I a Itàlia la ciutadania ha rebutjat amb un 54% la reforma judicial impulsada pel govern de Giorgia Meloni. Ho han votat en referèndum i suposa un cop important per la líder d'ultradreta.
En un vídeo a la xarxa socials, Meloni ha reconegut el fracàs.
La sobirania appartiene al popolo.
I ha afirmat de fet que la sobirania pertany al poble i que respecta la seva decisió. En aquest missatge també ha defensat que han fet el que havien promès en el seu programa electoral.
D'aquí a 5 minuts arribarem a les 8. Moment ara per la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La històrica periodista i presentadora Olga Viza serà demà la protagonista de la nova secció de líders d'opinió que acull la Fundació Joan Marc de Palma i que presenta el també periodista Andreu Manresa. Afalagada per la convidada, Viza defensa la necessitat d'uns mitjans de comunicació forts i fiables en aquest temps d'incertesa.
Tot i que la primera imatge que ens ve al cap d'ella sigui sempre relacionada amb activitats esportives, recordant que va retransmetre, per exemple, 6 edicions dels Jocs Olímpics, Viza i Do ha fet molta cosa més i està pràcticament a tots els canals de televisió estatals, de televisió espanyola, Antena 3, passant per Telecinco o per La Sexta, sense oblidar la ràdio, una llarga trajectòria que li ha comportat reconeixements, com per exemple Premis Ondas, el Margarita Riviere o el Premi Nacional de Comunicació de Catalunya. Guardons per una carrera per la qual encara sent passió.
Estar llocs que mai haguessis pensat, conèixer gent que mai haguessis pensat, converses tan enriquidores i, sobretot, explicar-li a la gent. No? Per mi, la gran màgia d'aquest ofici és traslladar-li a la gent aquestes coses, més enllà d'aquesta part tan egoista, extraordinàriament egoista, que és viure-les.
I explicar, donar a conèixer en aquest temps d'incerteses de fake news no és més complicat que mai, i de pot ser sí, però si tant Iñaki Gabilondo també és més necessari que mai.
En cas d'inundació, la primera cosa que falta és l'aigua potable. Doncs el periodisme igual. En cas de sobreinformació, la primera cosa que falta és el periodisme que contrasta. No. El periodisme és l'aigua potable de la informació. Hauria de ser-ho.
Referent per moltes coses, dona pionera en un món molt masculinitzat. La periodista creu que la nostra realitat és ara mateix un repte molt difícil per als joves.
Quan jo tenia 20 anys, no em plantejava el futur. Sabia, per cultura adquirida, que a poc, estudiant molt, currant encara més, podies assolir a poc certes coses. Ara jo tinc la sensació de que davant de la gent jove més que la sensació de futur hi ha la sensació d'incertesa. Llavors és molt més complicat, ho tenen molt més complicat.
La seva xerrada començarà a les 6 de l'hora baixa i es podrà seguir també per streaming a través de la pàgina web de la Fundació.
I ha mort el filòsof, pensador i professor Antoni Maria als 83 anys, un poeta indefinible.
Cada lector té la seva idea perquè tota poesia és, podríem dir-ne, precisió i indeterminació alhora. Per tant, jo per mi diria que eminentment és una poesia reflexiva que a través de l'evolució del pensament pot arribar a límits insospitats des del primer vers fins a l'últim.
Així explicava ell mateix com era la seva poesia en una entrevista per a l'Institut Ramon Llull. Nascut a Eivissa, és considerat una de les veus més lúcides i rigoroses de la literatura catalana contemporània, tant en la poesia com en l'assaig i la narrativa.
Les seves obres li varen suposar premis tan prestigiosos com el Crític a Serradó, el Ciutat de Barcelona o el Prudenci Bertrana, de novel·la. Escrivia des de la reflexió constant i sobre la creació artística, la subjectivitat i el lloc de l'individu en la modernitat, com a bon expert en estètica que era.